Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
No parlen, és la meva.
11 i 8 minuts, Àngel.
Sí, sí, ens han atrapat aquí amb una altra història.
Però està bé aquesta entrada,
Així, informal, així, fresca.
A saco, està bé, No és formal.
No.
I què?
Cosa que
a tu t'agrada, les informalitats,
A mi sí, però vosaltres sou massa formals.
Per què? Sí. Ara hem obert el micro i estava xerrant. Imagina't que dius alguna cosa inconvenient.
És que l'he dit, el que passa que no s'ho he enterat.
No?
Jo no.
Almenys no, perquè vaig com la mòmia.
No.
Vas com la mòmia, com el Tom Cruise.
Embolicada
fins a dalt. Fins a dalt. 8 minuts passat de les 11 del matí. És moment de parlar de les novetats que es presenten a la cartellera cinematogràfica aquest cap de setmana. I en aquest making of, com sabeu, sempre ens acompanyem de l'expert, de l'Àngel, Comas.
Cada vegada sóc menys expert. Saps que em sento un marcià a vegades?
Per què?
Perquè veig que...
Perquè vas molt al cinema?
Sí, perquè vaig més al cinema. Encara vaig més al cinema, però... Em sento un marcià perquè veig que cada vegada...
Que la gent no et segueix, que van
Cada vegada em sé menys de cinema. És a dir, tinc una acumulació de pel·lícules des de fa, no sé, 100 anys, per dir, d'història del cinema, i cada vegada em serveix de menys tot això. Perquè no...
Per què?
Perquè, evidentment, si jo parlo ara aquí de... Bueno, en parlaré una miqueta quan parlem de la mòmia, no?, evidentment. Però si parlo d'aquestes coses de les èpoques passades, sóc un dinosaure. I llavors...
Marcià
dinosaure.
Tu ho has dit, és una acumulació de...
Sí, però és una acumulació, però és clar, això potser em fa perdre realisme sobre el jutge de les pel·lícules, perquè clar, jo les analitzo tenint en compte aquestes pel·lícules que jo he vist i que sé que...
Perquè tens unes referències de...
Sí, però llavors això no serveix de res, perquè veus llavors, no sé, un programa com ahir...
Llavors m'estàs dient que això és com el tema del vi, que hi ha els experts, no?
Sí.
O el tema del vi, o el tema de l'art, és igual, però podria servir per, diguem que per aquests àmbits i altres, que no s'ha de ser un expert, només has de saber si t'agrada o no t'agrada.
Bueno, però això depèn de cadascú, no? Perquè si no és un expert i llavors te'n passes tot el que et diuen...
Tu entens de vins?
No.
No entens de vins. Però tu, oi que quan tu proves un vi saps si t'agrada o no t'agrada?
Sí, sí.
Però, clar, si t'agrada diràs, és bo.
Sí, d'acord, però en el cas del cinema els gustos estan variant d'una manera... I a més, com que estan molt influenciades les coses per la publicitat directa i indirecta, doncs llavors fa que les teves opinions, que no estan influenciades...
No siguin tan lliures, vols dir?
No, les meves sí.
Dic en general, les del públic.
El que passa, per això no sento un marcià, perquè ahir, per exemple, vaig veure... el Tom Cruise en
l'Hormiguero. Sí, jo també, una estoneta.
Una cosa nefasta, al sentit de que, de tots els punts de vista, allò era publicitat directíssima. Per què ha de ser publicitat directiva?
Perquè s'ha convertit en això, o sigui, totes les artistes de Hollywood que passen per l'Hormiguero des d'allà fa un temps, ja ho comentaves tu la setmana passada, o sigui, ara la promoció de les pel·lícules on es fa? A l'Hormiguero.
D'acord, però llavors el presentador va donar prova d'una ignorància supina quan va dir que, va dir que era una de les millors pel·lícules que havia vist a la seva vida i que segurament seria la gran pel·lícula de la temporada.
I què ha de dir, si no?
Llavors
això influencia l'opinió pública.
Sí. Però quan tu parles d'ignorància és perquè...
La ignorància d'ell, sí. Buscada o no buscada, clar.
Clar, però llavors en comptes el matís estaria és la millor pel·lícula que he vist, no, és la pel·lícula que més m'ha agradat.
No, és que no va dir això.
Ell va dir
era una de les millors... I llavors va fer una entrevista nefasta que ni un estudiant de primer grau de periodisme faria, perquè vas fer una entrevista que era dolentíssima, superficial...
Què hauries preguntat al Tom Cruise, tu?
Jo crec que li hauria preguntat...
Sí, què li hauries preguntat?
Pues una pila de coses. Primer de tot, perquè feia aquestes tonteries quan ell va començar a ser un bon actor, perquè feia pel·lícules amb l'Oliver Stone, perquè només fa pel·lícules d'aquest estil per guanyar diners. Li preguntaria sobre la seva homosexualitat, per exemple, i coses d'aquest estil.
I de, és, de
a,
la...
A nivell artístic, la cosa seria aquesta. Si ell, ell, que té un talent innat, com ho va demostrar al principi de la seva carrera, ha anat desembocant amb això. Jo li hagués fet una entrevista com de diferent, evidentment.
I no li hauries preguntat com és que es conserva tan jove?
No, perquè vist a la pel·lícula que ja es veu claríssim que li hem fet una operació a la cara.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Però si sembla que tingui 20 i pocs anys.
Sí, té 53, si no m'equivoco, i a més s'està creant un mite de que ell no dobla.
L'eterna joventut.
Sí, perquè però a més no, no el doblen.
A les escenes aquestes d'acció, no? Deus voler
són dir. Reals. Mm-hmm. És a dir, aquí hi ha una escena que passa, em sembla que sota l'aigua, i diu que és ell que la fa. Bueno, vale, d'acord, llavors, digue'm una cosa, si el cinema és el que sigui, doncs no cal que facis aquest alarde un dia, doncs la palmaràs.
No, però diu que això provoca en l'espectador...
Això és absurd, és el mateix que ho fa ell, que fessi ell, que fa un altre. Missió Impossible, tu veus les pel·lícules, les escenes que ell no està doblat, i bueno, si les ha fet un especialista, tampoc és passar res. Tindria tanta... No sé, tu, per exemple, agafes un Indiana Jones, per dir-ho d'alguna manera, i tothom sap que el Harrison Ford, sobretot a les darreres, no està doblat, no? I bueno, i què? No passa res, funciona. El cine és imaginació, oi?
I tant.
Per això ens sento un marcià.
És el títol de la pròxima pel·lícula que estrenarà la cartellera.
O llibre, que m'entén més de llibres.
O llibre, sóc un marcià.
No, ja estic escrivint un conte curt que no l'acabo perquè no, i que es diu això. Avui en sento un marcià.
Ah, sí?
Sí.
Veus? Mira, l'he balançartat.
Ens el deixaràs llegir.
Sí, doncs. Evidentment.
Escolta, doncs ja que parlàvem de la mòmia, seguim parlant de la mòmia que l'estrenen a Cinesa i a Yelmo.
Sea lo que sea, lleva ahí oculto y a salvo 2000 años. Esto no es una tumba, es una prisión. ¡Nick! Los jeroglíficos dicen que se llamaba Akhmanet, elegida para convertirse en reina de Egipto. Pero su sed de poder la condujo por una senda oscura. No debía dar ni un solo paso más.
Con sus actos usted ha provocado que ese antiguo poder haya regresado.
Dirigida per Alex Kurtzman, parlàvem molt del Tom Cruise, però no hem dit res del Russell Crowe, i també surt a la pel·lícula, i com dèiem, sí. La mòmia, doncs...
No és el Tom Cruise, la mòmia, eh?
Ni el Russell Crowe.
Tampoc.
Doncs la pel·lícula, qui ens explica doncs, que el Tom Cruise i el Russell Crowe comencen una aventura relacionada amb una antiga princesa egípcia que en el seu moment, a la seva època, va patir un fet, els seus avantpassats es van venjar d'ella i ara el que vol ella, valgui la redundància, és venjar-se, però anys i segles després. Perquè bé, està molt furiosa, la pobra.
Sí, sí.
Ja, no descansava en pau.
No descansava en pau.
No, és veritat, ja passa això. Jo, totes les vegades que m'he trobat així, després no descanso en pau. No et passa, tu, Carme? Bueno, l'Eva jo... no ho sé, però tu...
Jo intento descansar, sí, com sigui, en pau, en guerra, com sigui.
Però encara que tinguis que venjar després... Perquè
no, l'únic
que
pot...
Tu tens que ser molt venjativa, eh?
No. L'únic que pot passar és que m'agafo un mal de panxa. No. Ja està.
Ja, mira que bé. Oi que és venjativa?
No.
No? I tu sí?
Jo sí.
Ah, veus? Ostres.
És que la meva part de Jekyll és...
Ja,
Mr. High és més tranquil.
Vinga,
ja,
la mòmia.
Mira, per parlar la mòmia tinc que fer un rotllo patatero sobre...
Sobre les mòmies,
sobre
no?
Les mòmies,
sobre el personatge.
Això, perquè l'amenaça de la mòmia del Tom Cruise, que no he vist ni penso veure, també ho dic, la veureu potser d'aquí 2 o 3 anys, és que està vol ressuscitar o volen ressuscitar les pel·lícules de terror de l'Universal dels anys 30. I les pel·lícules de terror de les anys 30 vol dir que tornaran a fer aquelles pel·lícules que es van fer l'any 30, que van descobrir una vessant nova d'un gènere de terror, que el gènere de terror sempre ha estat al cinema. Jo tinc una pel·lícula baixada d'internet dels anys 10 aproximadament del Frankenstein, que la va fer l'Edison, imagineu-se, l'any 1910, muda, és un rotllo patatero que no s'aguanta, però bueno, als anys 30 l'Universal va ressuscitar els monstres del cinema de terror i va fer el Frankenstein, el Dràcula, l'home invisible i tot això, i aquestes pel·lícules l'Universal, que sola és el que té els drets, perquè en aquell moment des de llavors té els drets, farà una pila de pel·lícules noves, amb noves tècniques, i la primera de totes és La Mòmia. És a dir, que dintre l'any que ve veurem, per exemple, L'Home Invisible, que la fa el Johnny Depp, si no m'equivoco. És invisible, és un personatge que a mi m'agradaria tenir a la vida real.
T'agradaria ser L'Home Invisible. Ai, quin trasto.
T'imagines?
Un dia...
Jo t'imagino a tu, sí.
L'Home Invisible.
Un dia a classe, quan encara anava a l'institut, un professor...
Quan anava a l'institut jo o tu?
Quan anava jo a l'institut, no sé com va anar la conversa, i estàvem a filosofia, i el professor va dir... penseu, si tinguéssiu el poder de la invisibilitat, què faríeu? A que no s'estan passant coses bones pel cap.
I no
vam dir res. Efectivament, crec que és un poder que no es poden fer gaires coses bones amb ell,
no,
la veritat.
Jo la veritat és que quan neix una altra vegada voldré ser home invisible. Perquè, imagina't, t'imagines la quantitat de...
I quan et trobis amb la dona invisible, què faràs?
Com que no la veuré... No,
també hi ha una dona invisible,
no,
dic jo,
perquè, no? Perquè la dona invisible no vol dir que pugui veure totes les invisibles, sinó que és una facultat.
I entre invisibles no us podreu veure?
No, clar que no. Vosaltres no heu vist les pel·lícules clàssiques de l'Universal dels homes invisibles?
Llavors potser us podríeu xocar, si no us veieu. No
us podeu traspassar.
Jo recordo que les vaig veure quan era molt petit,
sí,
i que feia
sí.
molta por perquè l'home invisible, doncs perquè se'l veiés, se'n venava... I llavors anava traient les venes a poc a poc, i no les venes de què passa la sang,
sí,
les venes de
la tela.
De tela. I llavors hi havia molta tela i se l'anava traient i quedava tu un cos amb sense cap i tot això. A mi em feia molta por, eh? Bé, vas tornant a La Mòmia, jo diria que La Mòmia és un dels personatges que s'ha ressuscitat al llarg del temps, i llavors la primera, que és de l'any 1932 de l'Universal, la feia el Boris Karloff, que el Boris Karloff era un senyor que era anglès, es deia Plat, de veritat, i que era molt culta, però va fer la mòmia, va fer el monstre de Frankenstein...
Feia por, sí.
I feia realment por, perquè... I no, era un senyor adorable, per dir-ho d'alguna manera, però que he llegit, no ho vaig conèixer mai. I aleshores... Han hagut moltes mòmies famoses, per exemple, la de Christopher Lee als anys 50-60, amb l'etapa de la Hammer, que també va ser molt famós, perquè el Christopher Lee també ha fet de mòmia Déu-n'hi-do. I després hi ha una mòmia molt propera, que la va fer el Paul Naschy. El Paul Naschy era un actor espanyol que es deia Molina, de veritat, i que és un dels mites, uns actors de culte del cinema espanyol dels anys 60-70. Hi ha molta gent que l'adora. Feia pel·lícules cutre, sí, sí, i va fer aquesta...
Espanyolades, que li deien.
El Paul Naschy no ho sentim mal.
És que no li poso cara, ara.
Sí, tenia una cara que es transformava, però volia fer cinema digne, però no podia, estava atrapat per personatges com La Mòmia, aquestes coses. El Paul Naschy, l'any 73, va fer una pel·lícula que es deia La venganza de la mòmia. És a dir, que de mòmies, bueno, de mòmies, a part de l'Edith Piaf, no?, que es deia La Momma, doncs n'hi ha de tot tipus. I aleshores el Brendan Fraser és l'última pel·lícula,
sí,
de les mòmies. Que és el Brendan Fraser és un tio, o és, vaja, un guaperes amb molt catxes. O sigui, home, té uns muscles de la conya. I llavors...
Té cara de gripau.
Sí, però mira, va fer moltes pel·lícules. A mi no m'agrada tampoc, eh? I les pel·lícules de la mòmia, que, doncs, mira, era l'heroi i la mòmia... Les pel·lícules de la mòmia, sempre la mòmia és la protagonista. I en aquesta pel·lícula del Tom Cruise passa exactament igual. Perquè els dolents sempre són millors que els bons, per ser protagonista, perquè els bons...
Home, és que si no passa res,
no, però...
què expliques?
Perquè vosaltres...
Quina història desenvolupes?
No, i clar, veig que però... aquestes mòmies estan molt enfadades. Molt enfadades,
sí,
molt enfadades.
Enfadades perquè les han enterrat vives. A vegades són homes, a vegades són... Bueno,
en aquest cas és una dona.
En aquest cas és una dona que està, fa una cara bastant terrorífica a través del tràiler, i llavors és una noia que està relativament bé, però a la pel·lícula sembla que sigui una mòmia que estava bé quan era jove. Però clar, ara com que torna a l'actualitat
i
té tants centenars d'anys, doncs imagineu-se, no? Una dona, per molt bé que estigui, un home, després de centenars d'anys, imagineu-se com està.
En els
bé,
ossos.
L'amenaça és palpable. La Universal ens amenaça amb totes aquestes pel·lícules que, a més, no tenen res de creativitat. És un refrito de pel·lícules que s'han fet, de terror, d'efectes espacials, totes aquestes coses.
Veus de què serveix tot aquest coneixement que dèiem al començament?
Sí,
que
mira, per què ens serveix? Per sentir-me
encara
més marcià.
No.
Crítiques, què
diuen? Les crítiques dolentíssimes. Es un irremediable desastre de principio a fin y La Momia es una mezcla de películas de monstruos poco imaginativa.
Home, després del sabó d'ahir a l'Hormiguero, això...
Sí, però no era culpa del Cruz, era culpa del presentador.
No, jo... ja. Però no, és que no veuràs pas una entrevista crítica.
No, si jo no vull una entrevista crítica, jo vull una
entrevista
informativa,
sí.
Simplement.
No, doncs això.
No, però una entrevista informativa...
No, però és que dic crítica perquè és el contrari al que fa, que és ensabonar.
Sí. Ah, no, clar.
Que són totes les bondats
sí,
de...
Sí, sí, sí. Però estem assistint realment en una etapa molt, molt plana de la televisió, a tots els sentits.
Mira, tan plana que jo ara em sembla que he dimitit.
Jo vaig veure fa poc un programa del Foraster.
Mm-hmm. Sí.
I resulta que era sobre la Barceloneta, que jo on vaig néixer, no?
Sí, cert.
I aleshores em vaig quedar al·lucinat, perquè l'únic que buscava era friquis, diguem, friquis del barri, i allò ho presentava com a representatiu del barri. Jo, que conec el barri, em vaig sentir ofès, inclús. No havia dret que fessin aquell programa.
Doncs es veu que és un dels programes que té més audiència.
Sí, però això no vol dir res.
De TV3.
Jo no vol dir res, perquè...
No, és un apunt, és una dada, només.
Sí, sí, sí. Jo recordo que als anys 60-70, les pel·lícules de l'Alfredo Landa són les que es volaven més número d'espectadors.
Clar, tampoc no hi havia més canals.
No. Bé, ens hem derivat molt. Ens hem derivat molt de La Mòmia...
I per això la gent se'n va a les plataformes de sèries.
Anem a un altre heroi.
A l'HBO, al Netflix, perquè no
ja,
fan
ja
res
parlarem,
de la tele.
Ja en parlarem
un altre dia.
Parlarem.
Anem a més estrenes. Capità Calçotets, que la podrem anar a veure a Yelmo.
Hola, sóc en Jordi Brunet i ell és el meu amic Oriol Jurigara. Passem l'estona fent còmics i procurem divertir-nos. I aquest paio ballot és el senyor Grabolós.
Jordi! Oriol!
És el pitjor director del món.
Des del primer dia que vau arribar a aquesta escola, que sou responsables d'una baratolada darrere l'altra.
Algunes devien ser difícils de preparar.
Com la del tigre.
La del tigre va ser massa.
Ah! Us vaig dir que us enxamparia un dia. He decidit col·locar-vos els dos en classe, separada. Destruiré...
Capità Calçotets, aquesta pel·lícula d'animació. Espero que aquest capità porti els calçotets nets, perquè si va pel món amb els calçotets bruts, malament anem. Escolteu,
què vols dir amb això? Que la gent amb els calçotets
malament
bruts...
Anem. Malament anem.
Algun
vés a saber, segur. Algú anirà. Escolteu, i ja està basada...
Digue-li calçotets, digue-li calces.
Digue-li
res. Clar.
Basada també en els còmics amb el mateix títol, Capità Calçotets, un personatge doncs, que ja coneixen els infants i els joves, que els agraden llegir les històries d'aquest home, que té aquest nom tan estrany, el Capità Calçotets. I com neix el Capità Calçotets? Doncs és una història ben curiosa. Dos nanos, companys de classe, que són uns gamberros, que es passen el dia fent bretolades a l'escola i dibuixant còmics, no fan cas de res. Un dia el director de l'escola els crida al despatx, a renyar-los, i a partir d'aquí, ta-ta-ta-ta-ta, naixerà Capità Calçotets. Com? Millor mireu la pel·lícula.
Home, si han llegit els llibres, segurament alguna...
Algú, sí, algú ja ho sabrà.
Possiblement. Jo, la veritat és que no l'he vist, no és el meu estil, els dibuixos animats, ni molt menys, però el poc que he llegit és que té poca gràcia i que, a més, es basa la gràcia en les coses escatològiques.
És fàcil.
És fàcil, i ja està. No l'he vist més. Eva?
No té més.
Les crítiques diuen: si resulta que no tienes 5 anys, quizá te parezca más descarada que graciosa. Una altra crítica diu que despierta algunas risas, y una otra crítica diu que a un nivel muy básico es una de las películas más divertidas del año. Una historia simple deja más tiempo para las bromas tontas y el humor ligero.
Bueno, pues para ellos el pollastre, ¿no?
Com es nota que arriba l'estiu, eh? I la indústria comença ja a afluixar,
sí, ara tenim
a afluixar màquines.
Sí, tenim un mes ara, que és el mes de juny, i això arriba fins a principis de juliol, en què totes les distribuïdores es treuen de sobre totes les pel·lícules que poden, de manera que després puguin comprar més drets per quan la passin per televisió. Tu la passes al cinema, llavors dius s'ha passat al cinema, i cobres més drets per televisió. Ah, després, el mes de juliol, i sobretot a l'agost, és un dels mesos més rendibles del cine, perquè tota la gent que no va de vacances, que és molta, el 60% de la gent que fa vacances no surt de casa seva, doncs va al cinema, i per això a tot arreu, això és una de les etapes més...
Sí, però la cartellera vols dir que no és fluixeta? En quant a qualitat de pel·lícules, juliol i agost...
No, el que passa que pots trobar rareses d'aquelles que no veuries mai. Bé, i pel·lícules que passen una setmana i volant.
Però vas o anar... les caces al vol o...
Sí, o les perds.
O te les perds.
És a dir, que és igual, aneu a la platja i ja està.
Oh, que bé.
I anem ja per l'última estrena. Es tracta de Pàtria, que es podrà veure a Cinesa.
Nobles cavallers, l'hora és arribada. Llarg temps hem esperat a poder brandar les armes contra l'enemic. Avui us miro, un per un, i veig en vosaltres la força dels vents de la nostra terra. Veig el gregal en vos, Uc, la tramuntana en els vostres ulls, Bernat d'Arill. Vos sou Garbí, Galceran de Pinós. I vos, Xaloc, Garau. Mai més aquesta terra ha de ser presa per mans estrangeres. Mai més el nostre poble ha de restar a mercè de qui l'ocupa i es prem la nostra gent. No som súbdits ni esclaus. I a fe de Déu, que els nostres cors han de prevaldre. Noble senyor.
Molt bé, estàvem escoltant el gran Otger Cataló, que en realitat ja en parlarem del personatge, però no és un personatge que existís de veritat. La pel·lícula la dirigeix en Frank Charansonet. Val a dir, Carme, coi que la pel·lícula la podem veure en el marc del Sant Cugat Fantàstic.
Sí, ja ho vam comentar, vam estar parlant precisament amb el seu director.
I en el repartiment hi trobarem cares conegudes de la televisió catalana, com són Bori Ruiz, Miquel Sitjà, també Miquel Gelabert o Àngels Bassas. I com dèiem, Carme i Àngel, l'Otger Cataló no és un personatge... Primer de tot, hem dit que la pel·lícula es diu Pàtria, però és Pàtria, la llegenda d'Otger Cataló i els nou barons de la fama. És a dir, el títol és més llarg, sempre que parlem de títols a vegades. Com dèiem, l'Otger Cataló no és un personatge que existís, però sí que és una llegenda, un personatge llegendari que s'ha utilitzat per explicar els orígens de Catalunya i sobretot del mot Catalunya, perquè ell és Cataló. Doncs bé, veurem les seves gestes.
Sí,
el que va fer Otger Cataló, si més no, la història que s'explica d'ell.
Sí, la publicitat diu que és la primera pel·lícula èpica catalana feta a Catalunya sobre, diguem, mitologia i llegendes i realitats catalanes, i que explica l'origen de Catalunya. És una pel·lícula que es va passar a Madrid, precisament a un festival que van organitzar els del Cinèfil.
A Nissa també em sembla que ha passat,
sí,
el festival de Nissa.
Sí, però a Madrid es va passar amb una mena de minifestival de cinema català que es va, no sé quina acollida ha tingut. I també es passarà al Fantàstic, que són els mateixos organitzadors que la van passar a Madrid. És una pel·lícula d'aquelles molt oportunes, perquè en aquest moment...
En el moment que vivim.
En el moment que vivim val la pena veure una pel·lícula d'aquest estil, t'agradi o no t'agradi, i que, bé, és una pel·lícula diferent a totes les que s'han fet sobre aquest tema de Catalunya, perquè sempre s'han fet documentals o s'han fet ficció basada en fets reals, i això que incorporin elements de cinema fantàstic, doncs està molt bé. Hi ha crítiques?
Hi ha crítica, n'hi ha una, més d'Eduardo de Vicente al periódico, diu que l'intento tiene su mérito, aunque el acabado final resulta algo irregular por su ritmo desigual, las carencias interpretativas de parte del elenco y sus excesos con la cámara lenta.
Està bé.
Bueno. D'aquelles de semàfor groc, que en diem.
Ah, està bé, això. Una afició, eh?
T'ha agradat, eh?
De semàfor groc, no l'adoptaré.
És a dir, ni bona ni dolenta.
Si ho dic cada
groc,
setmana.
Està bé.
Regulint, regulant.
Sí.
No?
Està bé.
Molt bé. Temps per una última recomanació pels qui vulguem anar a Barcelona?
Recomanació, recomanació, no, però informació sí.
Val.
És una pel·lícula que és la primera pel·lícula que dirigeix a l'Ewan McGregor, aquest actor anglès que tant li agrada a l'Eva, que sí,
no.
No te agrada,
com li has dit?
He dit pues... perquè ja em van parlar la setmana passada.
D'aquesta pel·lícula?
Ah, no, em vas comentar que havies anat al passe de premsa.
Sí, 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 sí.
I això m'estàvem comentant i ara per això he fet que ja me'n recordava.
La pel·lícula es diu Pastoral Americana i és una pel·lícula que...
Ui!
Que dirigeix,
vaja,
que dirigeix,
petit accident aquàtic.
L'Edward McGregor, l'Edward McGregor, i la fa amb la Jennifer Connelly, que em veieix bastant bé, que és una dona que va ser una mena de sexy molt de la sèrie B, i em veieix bastant bé. Aquí fa un paper dramàtic i parla d'una Amèrica en què, doncs, el somni americà està present, el triomf, l'èxit i els problemes personals dels emigrants, sobretot en un ambient jueu. Està bé. La película
bueno,
està
curiós.
Bé. No és res memorable.
Home, Àngel, hem de dir, hem de destacar que és una adaptació d'una novel·la.
Sí, però del Philip Roth, però realment...
És a dir, que no s'ha aventurat a escriure un guió, a pensar una cosa nova. Ell ha agafat i diu, adaptaré això, que no sé si és que té un premi Pulitzer aquesta novel·la.
Sí, és que Philip Roth és un autor molt difícil d'adaptar, perquè és un autor nord-americà que l'ha anat moltes vegades al cinema. Jo he vist una adaptació excel·lent, però aquesta és molt irregular en quant a, diguem que la pel·lícula està una mica desequilibrada en la part dramàtica i la còmica i la comèdia, i llavors està una mica confosa en la ideologia que vol transmetre. Però, de totes maneres, és una pel·lícula que, per ser la gent que la fa i pel Philip Roth i tot, val la pena dir que, com a mínim, si teniu un moment...
Se li pot dedicar una estona.
Jo no la recomano, Carme, que consti.
No?
No.
Ha sigut un apunt.
Jo
no
recomano molt poca cosa. Si
m'encanta.
No,
si teniu un moment, aneu-la a veure. Jo no la recomano.
No, jo l'aneu a veure. Jo tracto d'explicar la pel·lícula per de manera que la gent que encaixi
vagi bé,
a
veure.
Perquè, si no, si la recomano, sentiré encara més marcià.
Més marcià, no.
No.
No, no, no.
Més marcià, no.
Més marcià, no.
Més marcià, no.
T'has de mantenir com fins ara.
Molt bé, així. Ho faré així. Seguint el teu consell.
Almenys fins que acabem la temporada. Després de l'estiu et pots convertir en l'home invisible, si vols.
Els homes invisibles tenen veu, que parlen.
Ja, i
seria,
si,
en tot cas, l'home
doncs
mut. Seria
si
l'home mut.
Invisible i mut.
Invisible i mut. Oh,
oh, ja
les mans com anirien.
Uf! Ho deixem per la vostra imaginació i per la setmana que ve. Àngel, bon cap de setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Adéu.